notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i quatre minuts, tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i començam, que se noti un poc, que és divendres, que s'acosta el cap de setmana i que tal vegada el que necessitem és un poc de música. I qui sap si el millor seria una protagonista com és Taylor Swift.
Taylor Swift és una dona que sempre està de moda i poden dir que l'han analitzada per tots els vessants possibles. I ara, fins i tot, han estudiat la seva manera de parlar. Han estat dos investigadors de la Universitat de Minnesota, en Miski Mohammed i en Matthew Wynn, que deuen ser Swifties, imaginam, que varen tenir una idea inusual, que era utilitzar les entrevistes públiques a Taylor Swift, que hi ha penjades a ràdios i televisions, com a matèria primera per fer el seguiment lingüístic i estudiar com han canviat els patrons del llenguatge al llarg del temps. Aquests investigadors van seleccionar més de 1.400 sons de vocals estrets d'aquestes entrevistes, que ja són ganes d'analitzar, cobrint períodes en què Swift vivia a Nashville, que tornava a Pennsylvania i que posteriorment es va traslladar a New York City. I què han descobert aquests científics? I que Swift va incorporar trets de l'accent del sud dels Estats Units mentre vivia a Nashville. Paraules com ride començaven a sonar com a road. I to, ella feia chi. I aquests matisos van desapareixent quan ja no vivia en aquests indrets. A més, ara sé que estàs flipant. És com si jo fos analista.
T'haurien d'analitzar a tu aquests científics als quals anomenes.
No t'avancis tant, perquè després te faré aquesta pregunta. I a més, i aquí s'estudi toca, han de dir un tema fascinant, quan s'ha trasllada a Nova York, que el seu to vocal davalla una micona. Els autors apunten que un to de veu més greu pot ser percebut com a veu d'autoritat. I qui sap si Taylor, en aquell moment de la seva carrera pública, estava afavorint o afavoria inconscientment aquesta percepció per reforçar la seva veu com a figura pública, especialment a l'hora d'expressar temes que tractava a les seves cançons, com el feminisme o els drets dels artistes. Aquest estudi ha estat publicat a The Journal of the Acoustical Society of America i mostra una metodologia nova i original per estudiar l'evolució del llenguatge i els dialectes d'una persona concreta, cosa que fins ara era pràcticament inabastable, perquè, clar, això en dialectologia se diu idiolecte, que et se parla concreta de cada un de nosaltres, i, clar, si haguéssim d'analitzar si idiolecte dels milions i milions de parlants que hi ha arreu del món, és que no acabaries. No hi ha IA potent que pugui fer això. I ara ve aquí la pregunta que ha avançat Marta Grau. Marta, com a diva de la comunicació illenca que ets, en tantes hores de televisió i ràdio a les teves espatlles, t'agradaria que aquests dos joves de Minnesota, en Miski Mohammed i en Matthew Wynn, t'agafassin de model i analitzassin com ha anat evolucionant la teva parla? Perquè és cert que tu, des d'aquests al dia, dones més ordres. Jo te not com a Taylor, com a més dura en nosaltres.
Més empoderada.
Clar, abans era superaguda, que deia, por favor, nins, vos sap greu tallara. Per dos minuts. Dos minuts m'ho de tenir això fet.
Trobeu que de bon ta, això? Aquí, en directe, aquest atac indiscriminat.
Jo és que m'ha que Balears. I com que m'ha que a les Balears els he de contar allò que vivim dia a dia en aquest programa.
Mira, ara t'has guanyat que te doni una ordre en directe. Arruix i calla. Passam al següent tema.
Molt bé, Grau, molt bé.
Ni molt manco. No m'agradaria gens que analitzassin, perquè te miren fil per randa I trob que a vegades que mos analitzin d'aquesta manera, sobretot nosaltres que estem posats i tot el dia amb un micròfon, home, però igual mos serviria per fer un poc d'autocrítica, que tampoc està malament.
Per millorar, si és per millorar.
Sí, per millorar.
Ja. Sí, però a vegades és que vos agafeu com si vos anessin a criticar o vos anessin a posar sota un microscopi per dir-vos coses dolentes. L'únic que fan aquests científics, que és allò que fa la dialectologia, en aquest sentit, sincrònica, és mirar com se parla en aquell moment i com ha evolucionat ella, que això està molt bé. Així sabeu com ha evolucionat la llengua dels parlants.
Vols dir que potser estic parlant diferent en tu que si me dirigeix, per exemple, a la Joana o a una altra persona.
Tu n'has dit vídeos teus de quan eres més jove, que tenies 15 o 16 anys, i no te reconeixes la veu.
Sí, és
veritat. O la manera de parlar.
Vera,
clar, a mesura que mos anem fent grans...
El llenguatge que utilitzem també a diverses etapes de la nostra vida va també evolucionant i canviant, no? En els 15 anys, per aventura, fem servir unes paraules que ara ja ni fem servir perquè...
Per això, i encara que Ana Maria Pombo no ho cregui, les lectures se noten. Hi ha gent que tu saps que només ha trepitjat una biblioteca per anar als banys, i d'altres que t'ha trepitjat per qui anava en so carnet a treure llibres. I això també ho acumules a la teva manera de parlar. Per tant,
jo... Incorpores nou vocabulari, clar que sí.
Home, i també aquí, que tenim un llenguatge tan divers i variat, les balears, perquè, a més, això ho feis molt atent tot, no? Mirar d'endevinar d'on és la persona...
Aquelles paraules en concret, exacte.
Perquè, clar, no és el mateix la de Salqueria que la de Souba. Vull dir que tenim parlars bastant diferents. Qui diu Salqueria, qui diu Souba, diu es marca Cadal i Sant Lluís. Vull dir que això està molt bé perquè precisament el nostre català balear és molt divers, molt variat i molt ric, també.
Visca la dialectologia.
Clar que sí.
Us ha quedat preciós, que soni la música.
I na Taylor Swift.
I na Taylor.
Al dia, IB3 Ràdio.
A veure què vos sembla aquesta notícia. Anar a la Universitat d'Europa pot implicar un cost molt diferent segons el país. Per exemple, a Dinamarca, Finlàndia, Suècia o Turquia, els estudiants universitaris gairebé no paguen matrícules, mentre que a Anglaterra, Gales i Irlanda del Nord, les taxes anuals poden superar els 10.700 euros per curs. De fet, la mitjana de deute al graduar-se a Anglaterra és de més de 54.000 euros.
Quasi res, Marta. Malgrat el deute, tenir un títol universitari continua sent un factor clau per trobar feina. A la Unió Europea, el 86,7% dels titulats joves té ocupació, davant del 74,2% dels que només tenen estudis mitjans.
També perceben un salari superior. La mitjana de renda neta, equivalent d'un treballador amb estudis superiors, és de 26.304 euros. És a dir, un 39% més que els que només tenen estudis mitjans. La pregunta és, quina és la situació i la realitat dels estudiants a casa nostra? Paga la pena endeutar-se? Com s'ho fan els pares, sobretot, per poder pagar aquests estudis?
Parlem amb Cristina Borrallo, de Futuro Legal i Asufin. Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
Ara estava mirant aquest ball de xifres, no? A Europa, en concret aquests països els quals anomenaven, però, per exemple, aquí a Espanya, el grau universitari públic pot variar entre 680 i 1.200 euros anuals. Si passant ja a altres tipus d'universitats, pot oscil·lar entre 5.000 i 30.000 euros anuals. Són xifres molt cares per fer-hi front. Què en penses?
Sí, són xifres molt elevades i sí, aquest endeutament que la família pot arribar a adquirir pot ser una inversió si hi ha després un retorn laboral, clar, però si no ho és, doncs podria arribar a ser una càrrega, no?, per a aquestes famílies. I aquí també recordàvem Estats Units, que ara en parlàvem, Estats Units també un cost de vida immens per tal d'estudiar, no? S'arriben a pagar 50-60.000 euros en any aquests estudiants. Clar, insistes que amb això, no?, de que si després tu has de tenir aquí un retorn perquè aquests estudis te retornaran amb una qualitat de vida, però en molt de casos la pena, no?, la gran pena que patim és estudiants que no troben feina d'allò que han estudiat. I aquí és on està la desgràcia.
Clar, perquè estem acostumats en aquest model americà que en moltes pel·lícules surt, encara estic pagant el préstec de quan estudiava. No vaig poder anar a la universitat que volia perquè no me la vaig poder permetre. Ara per ara, l'estat espanyol, això passa poques vegades. Però sí que comença a haver de cada vegada més universitats privades que sí que tenen un cost que no té la universitat pública. Ja se nota que pares d'arreu de l'estat espanyol ja demanen crèdits per enviar els seus fills a la privada, o només van a la privada aquells que els pares ja s'ho poden permetre d'entrada?
No, això, aquest paradigma ja està canviant. De fet, segons dades de Sofín, que hem estudiat, un 13,8 dels préstecs bancaris que s'adonen a Espanya estan vinculats en els estudis. És una xifra bastant potent. Fa uns anys això no passava, no? Anaves a la pública o a la privada anava qui podia. Doncs no, ara sembla ser, no sabem el motiu, no, de base que pot haver-hi, se podria analitzar, però estem notant que ja és una xifra bastant notable, no? Quasi un 14% dels préstecs bancaris són destinats a financiació per tal de
estic pensant una cosa,
aquestes matrícules.
Cristina, moltes persones tal vegada prenen aquesta decisió perquè no li basta la nota a ser pública i per això han d'accedir a altres tipus d'universitat que a vegades deu ser per necessitat, no?
Hi ha circumstàncies que són per necessitat, perquè no t'adones la nota de tall i al final la família diu, escolta, doncs anem a ser privada perquè no donen es fia aquesta sortida, no? Però són xifres que realment alarmen. Sí que és cert que hem analitzat aquest tipus de préstecs que s'adonen i sí que és cert que són préstecs de tipus d'interès més baix, cosa que s'agraeix, perquè, claro, si són préstecs al consum, que normalment oscil·len entre el 10 i el 20% de tipus d'interès, imagineu-vos aquest dobbers que mos donen, acabant pagant no una matrícula, sinó quatre matrícules, no? Aquests estudis te surten molt més car. Sí que és cert que hem notat que són interessos més baixos, però tot i així són interessos que van entre el 5 i el 10%.
Per tant, sí que hi ha préstecs específics per estudiants. Preguntes si aquest préstec les fan els estudiants o si els han de fer els pares, perquè imagino que els estudiants poc poden fer perquè no tenen un salari, segurament. I en aquest sentit també te volia demanar si hi ha drets en el nostre país, no? Drets que tinguin a veure amb estudiants, préstecs públics en cas de dificultats econòmiques a l'hora de tornar-lo. No sé si hi ha un apartat específic per tot això.
No, doncs desgraciadament no. Qui accedeixen a aquest tipus de finançació solen ser les famílies, perquè els estudiants o són majors d'edat, acabes de complir, o tenen una edat, són molt joves i no tenen tampoc experiència laboral, per tant, assumeixen la família i l'estudiant, normalment són els pares i l'estudiant qui arriben en aquesta finançació, i per una altra banda, desgraciadament, no tenim aquell supòsit de què passaria si no se pot retornar aquest préstec. Aquí l'Estat no ajuda de cap manera, no s'ha donat una ajuda com pot ser els avals de SIC o quan l'època del Covid o en circumstàncies d'així, és a dir, que aquí s'està realment, la figura se podria donar un aval o una part d'aquest préstec que quedi avalada per l'Estat, perquè al final recordem que això no hauria de ser una excepcionalitat, és a dir, l'Estat hauria d'apostar perquè la gent estudi, no? Però clar, per una altra banda, si mirant el que són subvencions públiques i ajudes, només el 20% dels estudiants arriben en aquestes beques MEC que se diuen, i amb circumstàncies molt concretes, no? Amb un cert quasi exclusió financera que no poden arribar. Basta que una família que tingui dues nòmines bàsiques senzilles, tal, que ja no els hi donen, no? Per tant, aquí sí que sóc molt crítica, perquè al final no hauria de ser un dret, sinó realment, no?, una cosa de base, que la gent pugui arribar a tenir estudis superiors, perquè aquesta gent al final tot tornarà a tu com a societat, no? I s'hauria d'apostar molt més.
Sí, però això també no trenca una mica el fet d'aquest crèdit si ha donat suport a l'Estat. No trenca una mica en la meritocràcia de que ja hi ha una universitat pública que s'encarrega, diguéssim, de donar cobertura en aquest tipus d'estudis. Anant camí de crear un altre pic aquesta dicotomia entre pública i privada, i que també l'Estat acabarà finançant la universitat privada.
Sí, però és que al final també la universitat pública no és gratuïta 100%, sinó que a vegades estem parlant del cost mitjà més o manco, són de quasi 1.500 euros anuals. No totes les famílies tenen aquests 1.500 euros anuals, i també alerta, perquè clar, si tu quedes allà on vius, vale, però les famílies que han d'enviar els seus fills perquè allà on estan no hi ha aquella carrera i els han d'enviar a una altra ciutat, ja no només és la matrícula, tot i que sigui pública, no només és la matrícula, sinó el cost de vida associat, un lloguer, una habitació. Te'n vas a una habitació a Barcelona o a Madrid, són 500, 600 o 700 euros mínim, no?
No, i que han de menjar.
I menjar,
els estudiants,
és a dir,
han de tenir cervell prou actiu.
Prou actiu, per no? Per rendir, és a dir, que el cost total per la família, tot i que sigui universitat pública, és elevat. Per tant, aquí sí que es debat privada, jo ho entenc, no? Es debat privada pública, però si és pública, i per què no anar amb un model de gratuïtat plena, no? Perquè al final seria,
no sé si això,
seria lo seu.
No sé si això, si això, Cristina, és cada vegada més en fora de la nostra realitat, perquè precisament cada vegada hi ha més estudis concertats i privats.
Sí, i estudis online, que són totalment privats, és a dir, si anem cap a un model, curiosament, un poc diferent a lo que va la tendència europea, perquè la tendència europea, com heu comentat, és precisament el contrari. Els països nòrdics, per exemple, la universitat pública és totalment gratuïta, perquè no apostam per això.
I els sous no són els dels països nòrdics, ni clar, el nivell de vida, ni molt mal.
Jo li volia demanar si compensa, en aquest sentit, no? Fer sa carrera o apostar per aquesta carrera, sa privada, si després acabaràs aconseguint una feina estàndard, que havent fet uns altres estudis o sense estudis, podràs aconseguir igualment.
Claro, és això, no? La retornada d'aquesta inversió, perquè si tu veus com una inversió amb una claretat, seguretat, de que sí, després ho tornaràs tu en la teva vida i a la societat amb extensió, però el problema és que a vegades hi ha estudis que, per desgràcia, tot i que tenen molta voluntat i molta intenció aquests al·lots, pues sabon que després no poden fer feina d'allò que han estudiat.
Tot i així, que és vera, criticam el sistema perquè hauríem de tenir una oferta pública molt més ampla i molt més econòmica. Dit això, si no hi ha més remei, si han d'adherir-se a un tipus de préstec per als estudis dels nens universitaris, segur que han de tenir en compte una sèrie de factors, la lletra petita, les condicions, els tipus d'interès, quins serien?
Lo més important és que se manifesti això, és a dir, que és un préstec vinculat, perquè realment el préstec no se posa, no, per escrit que està destinat a estudis, simplement és un tipus d'interès inferior, per tant, les famílies que necessitin aquesta ajuda, que diguin, que manifestin a les entitats bancàries que és un préstec destinat en els estudis dels seus fills o nebots o qui sigui.
Perquè no existeix com a tal.
No existeix com a tal. En el mercat bancari un préstec vinculat a estudis, és a dir, el concepte no se diu, no se posa en el paper, però això és molt important que la família ho digui. Per què? Perquè li aplicaran unes condicions que segurament seran, per lo que hem comparat nosaltres, són més baixes que qualsevol altre tipus de préstec al consum, i si aquesta informació tu no la saps o te sap greu dir-lo en el banc, doncs ja estàs pagant
de
totes maneres, 1% més.
S'ha d'anar que... molt vius. A mi me sap un greu. I a qui se li acord dir, si no saps que has de dir que es presta, que és per la universitat i que d'aquesta manera t'apliquen unes noves condicions, això no ho sap ningú.
Sí, no,
sap greu que
no...
amb els bancs hi hagi tanta lletra petita.
Aquesta opacitat, no, que sempre critiquem tant.
Ho tornem a dir, si heu de demanar un préstec a una universitat, per favor, si aneu al banc, heu de dir, és per als estudis, perquè sí, s'apliquen els interessos més baixos.
I ara pensava jo que no només, per exemple, per estudiar una carrera, cada vegada hi ha més gent que s'apunta, no sé si és una moda o una necessitat, vull dir, això també ho hauríem de demanar, a fer màsters que abans, fa uns anys, valien, no sé, tenien un cost, i ara fer un màster és tenir una butxaca plena de bitllets. O sigui, és molt complicat poder fer un màster i completar, per tant, els estudis que a tu t'agradaria tenir, no? Vull dir, això també, no sé si és aquesta tendència a privatitzar i a...
Sí, els màsters encara, màsters, postgraus, encara més que les pròpies carreres, perquè s'estan, la gran majoria són privatitzats, tot i que determinades feines, per exemple, l'abogacia, nosaltres necessitem un màster d'abogacia que després ens habiliti per ser abogats, no?
I què val aquest màster?
I aquest màster depèn. Si tu vas per la pública, te pot costar 1.000-1.500, però si te'n vas a la privada estem parlant de 6.000 euros mínim.
I és desbarat.
I és desbarat, no? I sí que és cert que les universitats privades i online i tal, tot poden arribar a fraccionar, però no lo suficient com perquè la família pugui accedir. És a dir, que hi ha màsters que són habilitants, en els metges igual. Per tant, aquí s'hauria d'apostar molt, molt, molt més.
Una darrera qüestió. Si no se pot fer front a aquest préstec, i te trobes a mitges d'esquemí?
Clar, aquí és el problema que comentàvem, no hi ha cap aval públic en aquest sentit, és a dir, la família se troba tota sola davant l'impagament d'un préstec. Clar, tu ja has pagat la matrícula, el tema seria que sí, clar, si aquest préstec te'l tanquen perquè no l'estàs pagant, òbviament, després ja no podràs pagar el de la següent matrícula i l'estudiant sabrà que s'ha quedat allà tirat enmig d'uns estudis.
Te poden embargar, per exemple, si no?
Sí, ben igual que qualsevol altre préstec al consum. Aquí l'única diferència que tenim és que els tipus que mos aplicaran seran més baixos, però ben igual, és a dir, el banc pot executar aquest préstec i te pot dur en el jutjat ben igual, i no serveix de res dir, pues, que són pels estudis del teu fill. En aquest sentit, el banc no tindrà cap cap perdó i anirà endavant. Per tant, també revisar bé el clausulat d'aquest préstec, no només les condicions, sinó la lletra petita que a vegades en parlem tant, per estar tranquils i comparar en diferents entitats financeres, no quedar-nos sempre en la única o primera opció que mos doni.
Sempre és d'agrair tenir els experts que mos expliquen tot el que hi ha darrere, tot el que a vegades no veiem els usuaris, o bé per desconeixement, per manca d'informació, i en el cas dels bancs, sens dubte, per opacitat. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
11 i 23, uns consells. Després parlarem del nostre cervell i de com mantenir-lo ben jove.
IB3 Ràdio és diversitat. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Avui tenim el privilegi de conversar amb un científic que ha sabut combinar el rigor del laboratori amb l'art de la divulgació.
Així és, Marta, però no només és un expert en neurones i envelliment, també és un narrador capaç de transformar la ciència en metàfores, en històries i en somriures. El seu nou llibre, se titula Anti-aging para el cerebro, ens obre les portes d'un viatge fascinant per entendre com envellim i, sobretot, com podem fer-lo millor.
Perquè sí, envellir, podríem dir que és inevitable, però fer-ho amb una ment jove, àgil i sana és en gran part a les nostres mans. Alimentar-nos bé, dormir profundament, socialitzar, riure i entrenar la ment són claus per cuidar del nostre cervell.
I en volem parlar amb el doctor en biologia cel·lular, professor universitari i investigador amb una trajectòria molt reconeguda a l'estudi de malalties com l'Alzheimer, Jordi Olloquequi. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Encantat d'estar en el vostre programa. Moltes gràcies per convidar-me.
Igualment, el gust és nostre. El llibre, dius que et vas decidir escriure quan sovint tu anaves a la cuina i te demanaves a què venia jo aquí. Que això me passa a mi molt sovint, és perquè no sigui preocupant. Encara te passa?
Sí, no, en realitat allò era un petit acudit, perquè aquestes coses passen a totes les edats i sobretot quan estem especialment estressats i tenim moltes coses al cap, és normal anar a la cuina i dir, ostres, què feia jo aquí? Sí, en realitat, bé, jo ara tinc 42 anys, en el moment que vaig començar a veure-li les orelles al llop, com aquell que diu, no?, a partir dels 35 cap endavant, que ja començaven a aparèixer doncs, alguns dels símptomes de l'envelliment més clàssics, com que et surt alguna rugueta, que et comencen a sortir canes, doncs aquí és quan vaig començar a dir, ostres, el temps passa molt de pressa, no? I, bueno, unint aquesta preocupació al que és la meva part, diguem-ne, més professional, científica, que treballem precisament estudiant l'envelliment, doncs vas dir, mira, doncs ara potser és un bon moment per fer aquest llibre, per intentar posar sobre la taula a l'abast de tothom què és el que sabem sobre l'envelliment, en especial de l'envelliment cerebral, i què és el que podem fer per envellir millor.
Jordi, anem a fer un símil, perquè, bé, si les cèl·lules, per exemple, són com una Marie Kondo i s'han de quedar només amb allò que serveix, quina cosa inútil creus que el cervell hauria de començar a rebutjar, a llançar o a deixar anar, no? Per no tenir tant defensa o tanta brossa en el nostre cervell?
Sí, clar. Mira, des del punt de vista molecular, diguem-ne, que això en el llibre ho explico, les cèl·lules en el seu funcionament normal van acumulant proteïnes i altres estructures que no serveixen i que les han d'eliminar. Precisament, a mesura que anem envellint, aquests sistemes d'eliminació que té la cèl·lula doncs comencen a fallar i les cèl·lules acumulen aquesta brossa que a nivell del cervell doncs, això pot afectar el que és el funcionament de les neurones. I això succeeix amb malalties neurodegeneratives associades a l'envelliment com l'Alzheimer o el Parkinson. No? Per tant, per una part, és una qüestió purament molecular que les cèl·lules han de poder ser capaces de netejar la seva brossa. A nosaltres, a nivell conscient, una altra de les coses que podria ser una mena de xacra, una mena de brossa que anem acumulant, és l'estrès que tothom sembla que avui en dia l'arrosseguem, no? L'estrès de per si mateix és una resposta fisiològica que és beneficiosa i que ens ha ajudat a progressar com a espècie, perquè en realitat l'estrès ens ajuda a superar doncs, situacions de risc i de perill. El que passa és que avui en dia ens estressem molt sovint i per coses que no són tan importants, per coses que no són de vida o mort. I aquest estrès continu, aquest estrès repetit que tots anem patint avui en dia, doncs això s'ha vist que afecta el cervell i que, entre altres coses, s'ha vist que pot causar una atròfia, és a dir, un encoiximent del que seria l'hipocamp, que és la regió del cervell que està associada als records i a la memòria. Per tant, si nosaltres ens hem de desfer d'alguna cosa a la nostra vida per poder cuidar el cervell de manera correcta, jo diria que hauríem d'aprendre a gestionar millor l'estrès, cosa que és difícil, eh? A mi, per exemple, em costa molt, eh?
Estrès com un dels principals problemes que tenim a la vida contemporània. I, Jordi, en el llibre parles de la microbiota com d'un exèrcit invisible que fa feina per nosaltres. Si haguessis de triar un superheroi per representar-la, quin seria, quin paper juga aquesta microbiota en la defensa del nostre dia a dia saludable?
El tema de la microbiota, fixeu-vos que ara està molt de moda, perquè certament s'estan fent unes troballes científiques molt interessants de fins a quin punt és important per la nostra salut en general. També la del cervell. Aviam, la microbiota, diguem-ne, aquests microorganismes que conviuen amb nosaltres i que, de fet, en tenim més que cèl·lules pròpies, que això ja és significatiu, és a dir, nosaltres, en el nostre cos, tenim més microbiota que cèl·lules pròpies nostres. Doncs ens ajuden a moltes tasques, a moltes funcions fisiològiques de la vida diària, des de digerir certs nutrients que nosaltres no podríem fer-ho, des de controlar una mica el sistema immune i enfortir-lo. I aquesta és una de les claus de la microbiota de cara al cervell. La microbiota el que fa, entre d'altres coses, és que redueix allò que s'anomena la inflamació crònica, que és una resposta que amb l'edat es va fent cada cop més palesa i que acaba afectant a tots els teixits del nostre cos, a tots els òrgans, especialment al cervell. Aquesta seria una dels superpoders que té aquesta microbiota. Una altra que també és molt curiós, fixeu-vos, és que aquests microorganismes són capaços de fabricar neurotransmissors tan importants i tan coneguts com la serotonina o la dopamina. És a dir, són capaços d'enviar missatges al cervell també i, per tant, poden arribar a influir fins i tot en el nostre estat d'ànim. Per tant, tenint en compte que són uns microorganismes que no són propis, diguem-ne, que puguin fer totes aquestes coses, és certament, sí, com si fos un superpoder, això, eh?
Jordi, és vera que a tots mos costa una mica anar al gimnàs, fer esport, etc, però diuen també que la memòria se pot entrenar com un múscul. Què mos recomanes més? Anar al gimnàs del cervell cada dia una micona o fer un Ironman neuronal de tant en tant?
Molt bona pregunta, aquesta. Doncs mira, justament, sí, i això ho podem aplicar, és un principi que es podria aplicar pràcticament a tot, eh? Aquí és molt més important ser constants que no fer grans jornades heroiques maratonianes, perquè, de fet, amb el tema de l'exercici físic, per exemple, és contraproduent no fotre res en tota la setmana, llavors vas un dia al gimnàs i t'hi tires 3 hores. Això s'ha vist que no només no ajuda gaire a la salut, sinó que fa tot el contrari, perquè ens oxida més i ens inflama més. Per tant, el que hem de fer és poder nosaltres incorporar a nivell de l'esport físic o a nivell també de l'esport mental, petits hàbits que nosaltres els puguem fer cada dia, mantenir-los cada dia. perquè d'aquesta manera nosaltres fem que el nostre organisme tingui més temps d'assimilar-los, d'adaptar-s'hi i que no es converteixin en un factor més d'estrès, sinó que siguin quelcom que ens pot ajudar. En el cas del que és el gimnàs mental, tenim moltíssimes possibilitats que s'ha demostrat que funcionen, des d'aprendre un idioma, des de tocar un instrument, des de llegir llibres, escoltar podcasts fins i tot. Llavors, aquí es tracta de que cadascú triï el que més li agrada i que ho pugui mantenir al llarg de la seva vida, perquè això serà molt més útil que no doncs, fer-se doncs, això, sessions puntuals, potser molt intenses, que en realitat no són gaire beneficioses.
I si haguessis de triar només una sola acció quotidiana, com la més anti-aging per al cervell, quina seria? No sé si menjar, dormir, sí, socialitzar, uf, riure... Que és allò que pot fer que no el cervell torni jove.
Mira, doncs, a veure, seria molt difícil triar una i probablement no n'hi ha una que prevaleixi molt respecte a les altres. Però ja que traieu el tema, ara això és molt, molt interessant perquè s'ha vist que l'aïllament social és extremadament perillós pel cervell i fins i tot hi ha algun estudi que posa que aquest aïllament social pot incrementar el risc de patir una malaltia neurodegenerativa doncs en el mateix grau que ser, per exemple, fumador, el tabaquisme. Per tant, perquè us feu una idea de l'important que és doncs, tenir relacions socials. Doncs jo potser triaria aquest, perquè a més també és una forma amable no?, de cuidar el cervell, perquè aviam, fer esport hi ha gent que li agrada molt, a mi no m'agrada i suposa un esforç, no? Però quedar amb un amic per prendre alguna cosa, cuidar això, les amistats, els vincles familiars, persones que ens estimen, doncs això és una forma, jo crec que molt maca i que en principi no és gaire complicada de poder cuidar-nos.
Estic pensant una cosa, Jordi, està demostrat que si tu tens cura del teu cervell, el tens en un bon estat, també pot repercutir en el teu cos, perquè estan vinculats, no?, d'alguna manera. Hi ha algun estudi que ho evidenciï?
Efectivament, sí. De fet, tots els nostres òrgans i sistemes, de forma directa o indirecta, estan interconnectats. Llavors, qualsevol mesura que es prengui per cuidar a un d'ells estarà repercutint de manera beneficiosa amb la resta. Això sí, això és una cosa que es coneix ja de fa molts anys i bueno, per aquesta mateixa raó, per exemple, quan diem de cuidar la microbiota intestinal, també estem cuidant el cervell, no? També es produeix de manera bidireccional. Si tenim el cervell i el cuidem bé, doncs que pugui ser beneficiós en general. Us poso un exemple. Hi ha malalties, per exemple, com la depressió, que, evidentment, una persona que està deprimida, i que dic clar que la gent que està deprimida no pot triar d'estar on està deprimida, vull dir, és a dir, qui té una depressió té un problema. Doncs aquesta depressió, evidentment, afecta el sistema nerviós, però de retruc també afecta els altres sistemes, no? Perquè són persones que potser doncs, no tenen ganes de fer res, no s'alimenten bé, no surten, etc. Per tant, sí, tots els nostres sistemes estan interconnectats directe o indirectament, i si nosaltres cuidem el cervell, estem cuidant la resta de la nostra salut. A més que, de fet, les estratègies anti-aging que proposen el llibre, moltes d'elles, tot i que estan direccionades, diguem-ne, cap al cervell, serveixen per la resta dels sistemes, també. Quan parlem de cuidar la dieta, de fer exercici físic, això és beneficiós per tots els sistemes, no només pel cervell.
I Jordi, clar, parlant de tenir cura del cervell, hàbits saludables, després consells anti-aging, però quin paper juga en aquest sentit la genètica que l'univers mos ha regalat? Perquè, clar, nosaltres podem fer un comptes, però les cartes que mos toquen poden determinar bastant aquesta partida anti-aging vital.
Exacte, sí, aviam, això és una realitat i això és així, no ens podem amagar. És a dir, la genètica que nosaltres heredem, sobre la qual no tenim cap possibilitat d'escollir, no? Nosaltres no podem escollir els nostres pares, no? Doncs això té un paper importantíssim en com funcionarà el nostre cos i de si serem més o menys proclius a desenvolupar certes malalties. Això és veritat, això és impepinable. El que passa és que nosaltres ens hem de plantejar que posem que si la nostra fisiologia, tal com funciona el nostre cos, fos una cançó, doncs podríem dir que la genètica és la partitura, molt bé, determina aquesta cançó com serà. Però nosaltres som els directors d'aquesta partitura i nosaltres podem decidir, canviant certs hàbits de vida, quina part de la cançó li pujo el volum i, per tant, la faig més important, a quina part li dono menys èmfasi. Això entra tot dins del camp de l'epigenètica, que ens diu que modificant qüestions que ens envolten, en l'ambient que ens envolta o canviant determinats hàbits de vida, nosaltres podem incidir sobre de quina manera aquests gens que hem heredat tenen un paper més o menys rellevant. Per tant, sí, la genètica de per si és una cosa que és important per com funcionem, però, per sort, nosaltres també tenim certa capacitat de modular aquesta genètica. Llavors, hi ha persones que potser han nascut amb una genètica no gaire bona, però que si s'han cuidat, doncs han pogut viure molts anys i d'una forma saludable. I també ens trobem amb el contrari, evidentment, eh? Persones que potser, i tots coneixem casos, no? Doncs mira, ui, el meu avi fumava tota la vida dos paquets i va viure 95 anys. Doncs segurament aquest avi li va tocar una genètica molt bona. El que passa és que, bueno, millor no arriscar-se, no? Vull dir,
no,
com que
tant,
no sabem... Clar, llavors millor cuidar-nos tots i així farem el que podrem per poder viure més anys de forma saludable.
Un manual que no podem deixar de banda, sobretot si volem tenir el nostre cervell jove. Anti-aging para el cerebro. Hem parlat amb l'autor Jordi Olloquequi. Moltíssimes gràcies per aquests consells.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa. Un plaer.
Moltíssimes gràcies. 11:38, uns consells, tornem tot d'una.
Lletres Ràdio és participació.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Onze i 40 minuts, continuem aquí al dia en directe amb una notícia molt curiosa. Mireu, perquè l'any passat va morir Shigeichi Negishi, el creador del karaoke, i diferents científics han demostrat que cantar amb altres persones millora notablement la salut.
El dia, IB3 Ràdio. I els divendres, karaoke.
A la fi ha arribat el nostre moment, ja que cada dia cantam, avui ho farem davant de veres i ho farem, a més, en companyia d'un VIP d'aquesta casa, un home elegant, presentador de campanades i, qui sap, si futur participant del Benidorm Fest.
Prepárate, amor, soy tu calmo de la radio, tu show man oficial con un micro y mis ganas. Lo voy a petar de la onda a los focos, directo al Festival Eurovisión. Aquí llega mi show mundial.
Crec, estimats oients, que no calen presentacions perquè ell ja és una icona. Juan Gabousà, com estàs, estimat?
Molt bon dia, i d'un plaer, un plaer i un luxe ser aquí i en aquell moment, i en aquesta secció tan especial.
Que estrenàvem
que
tu,
eh? Que comença avui, no?
Sí, sí.
Me provoca tanta alegria pensar que tu i jo hem compartit una primera vegada.
Efectivament, a un escenari, a més, eh? I mos ha vist...
Ell ha matisat que era un escenari.
I mos ha vist molta gent, a més.
Així és. Per cert, avui, Juan, que s'ha tancat ja s'inscripció en el Benidorm Fest i la teva, que és Calva de la Ràdio, que ara escoltàvem, és una de les prop de 900 cançons que s'hi han presentat. Creus, que jo crec que sí, però te vull demanar tu com a artista, creus que estaràs entre els 16 seleccionats?
Jo crec que sí. En qualsevol cas, ja és un hit històric que entre aquestes 900, prop de 900 cançons, hi hagi la meva, el Calvo de la Ràdio. Això ja és motiu de celebració.
Clar.
I a partir d'aquí, abans del dia 15 del mes que ve, hem de saber quines seran les cançons candidates ja oficials per aquest Benidorm Fest.
A tu ara te venen unes setmanes de nervis, de neguit, d'impaciència.
Jo duc nerviós des que es va tancar el termini d'inscripcions, que fa uns dies, i ara ja les meves pulsacions, no sé si me vols tocar el coret, Xisco, me va a les totes.
I no només això, perquè des d'Esports 3, en joc, ja has començat una campanya per arribar-hi en aquest Benidorm Fest.
Sí.
T'has sentit recolzat pels teus companys?
Per alguns sí, per altres no, però ja me va passar a les campanades. Quan...
Així tot les vares donar. Ah,
efectivament, quan vaig posar damunt la taula el tema de les campanades, uns s'ho van prendre bé i me van donar suport, d'altres se'n reien de mi, i en el final vaig ser a la plaça d'acord amb els meus estimats companys, i això serà el mateix.
Home, polifacètic, Juanga. Quan neix aquesta passió per la música?
De sempre. Jo som un cantant frustrat. M'hagués agradat molt tenir la meva banda de rock, no per grans escenaris ni res, sinó per anar a petits clubs, per anar a bars musicals...
D'aquesta vida perdulària,
sí,
de show business,
sí,
locals de, sí, mala anomenada,
sí,
acabar a les 4 de la matinada, qui sap si en dones que fumen i que t'acompanyin si com a grupis.
Si no fumen millor, perquè som antitabac. Però sí que és vera que m'agrada molt el món de la música i que m'hagués agradat molt ser cantant, perquè jo un karaoke, ja que parlem de karaoke, no... vull reivindicar que, per favor, que tornin a obrir karaoke.
Que n'obrin més,
Que n'obrin més, perquè hi havia un moment del boom de karaoke.
És cert, hi va com una eclosió,
sí,
que cada barriada en tenia
tens
un.
Tens a casa teva de karaoke, que també s'han parlat de moda.
Sí. I, a més, és una passada, perquè ara ha millorat molt, no? Perquè els primers eren uns aparells terribles amb molt de cables i tal. Ara n'hi ha un, amb el que va cantar en Xisco Nadal un dia a casa nostra, quasi.
Amb pantalleta i tot, aquesta
aplicació
d'entra, no?
Si és que hi ha cases d'algú.
Sí, efectivament. I això, tot Bluetooth, sense cables ni res, ho poses allà i comences a cantar i tens totes les cançons del món i pots cantar tot el que
vulguis. I a més, Juanga, sabeu que hi ha molt de beneficis, perquè un d'ells és que el nostre cervell associa cantar així amb altres persones com a zona segura, o sigui que beneficis n'hi ha moltíssims.
Home, s'entén quan vas a un quin karaoke que si la gent no s'ha pensat que ets zona segura, segons quines interpretacions, no les farien. Perquè jo he vist grans performances, però també he vist
desastres.
Segons quins desastres, jo els primers que en Marta Sant Pas i jo, estaré pica, vam anar a un karaoke que també hi havia un Juanga,
sí,
que no va ser tan suportiv, és a dir, diu, els meus companys no m'han donat suport, ell tampoc és que sigui molt d'animar. En Sant Pas i jo van cantar 6 de febrer de Naitana,
sí, no estàveu inspirats.
I no és tan fàcil de cantar.
No.
És que
perquè quan
agafes
malament el to,
no,
el karaoke el que té és que si no és professional i agafes malament el to, ja hem mort durant tota la cançó, perquè no hi ha manera de remuntar-ho.
Però és que a més, Xisco, tu no pots agafar mai el to de Naitana. Vull dir, és un
to
molt
agut.
És molt alt. És que hem de ser conscients que poden cantar i que no poden cantar.
Tu ets conscient d'allò que pots cantar i allò que no pots cantar?
Fins una hora de la nit, sí.
Sí.
I a partir d'aquella hora,
hora
ja no som conscients.
Conscients de ser mariachi.
I m'ho crec tot. Mariachi m'agrada molt, eh? Tu, la música mexicana...
Te surt molt bé, tu, mariachi. Ah. Vam veure una promo d'Esports en joc.
Sí, un poquet...
Que és que jo hi ha vegades que dub si no tens antecedents de gent de Jalisco.
A mi, mira, un dels meus viatges somiats seria anar a Mèxic, encara no hi he anat. M'agraden molt les ranxeres, m'apareixen cançons fantàstiques dins que parlen molt d'amor, de desamor i de coses bastant crues.
Perquè tu ets un home enamoradís, has dit que ets un cantant frustrat, però el que no ets frustrat és com a poeta, perquè també fas versos...
Em feies.
Ara ja ho has deixat una micona.
Ho he deixat una mica, vaig treure un llibre.
Per això dic...
Lo que nos merecemos y no tenemos.
molt esclaridor, el títol.
Ara ja tenc el que me mereix.
Clar, perquè t'anava a dir, ha quedat enrere aquell Juanga pessimista,
molt. Sí.
Perquè poden dir que tu vius esteu hype ara mateix.
Sí.
Campanades, possiblement Eurovisió, i avui, primer convidat a que karaoke del dia.
Vinga, anem a cantar, que ja frit jo.
No m'interessa res de lo que
tinguis,
Juanga. Han vengut a cantar. Vamos.
No, però anem a cantar, perquè m'he triat cançonetes.
Sí, hem traçat tres estacions musicals,
sí,
amb en Juan Ganostro.
Les tres estacions.
Exacte. Jo seré la quinta, com si fos una Natàlia. I en Juan ha triat tres grans artistes, tots homes, per cert.
Sí,
hem de dir. Sí. Jo he parat un bonus track d'una dona, però no passa res.
Podria poder anar a Xavi La Vargas, per exemple.
T'adaptes a la teva vol. Jo ho entenc. Aquesta setmana ha fet anys, 80 i busques, el primer protagonista d'Escaròque d'avui, que és en Julio Iglesias, de qui en Juanga ha triat bé una peça de museu. Sí. La vida sigue igual.
Unos que nacen, otros morirán. Que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz.
Siempre hay por quien subir, por quien luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Gracias, Maya.
Prueba superada.
Prova superada, eh? A més, quan m'ha posat un poquet de rebre el nostre tècnic,
clar,
ja
ha millorat molt.
És més Julio Iglesias, clar,
sí,
que sí.
Sí, ha millorat molt.
I perquè els oients no te veuen, però tu te fiques dins la pell, sí. Tu ja, és que
no,
fas, sí.
Jo he de dir que avui està nerviosa. Jo, sí. Quan t'ha arrencat a cantar, jo he notat les ganes de fer-ho bé, sí, sí. Per totes les balears.
Estic pressionat. M'ha faltat un micro de mà, també ho he de dir.
Pots agafar-ho, si ho necessites.
És tan fàcil com agafar-lo d'aquí i te'l pots fer teu.
No volia fer renous.
Segur que en la segona t'anirà millor.
Sí, sí.
No és fàcil, eh? No és fàcil, no és fàcil.
I no és fàcil cantar a les 11 del matí, també. Pels grans cantants, ens acabem d'aixecar i tenim encara la carmella un poc tocada.
Jo me pensava que tu hauries fet exercicis.
Sí, n'he fet.
Com a bon cantant que ets.
La botella aquella que bufes i tal.
Una glopada per escalfar la carmella. Veig que no. Clar, la primera estació ha estat, bé, una figura inconmensurable de la música espanyola, com és Julio Iglesias, que només podia fer parella amb una altra figura inconmensurable, com és Rafael.
Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo.
Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncies su nombre, que aún mi alma está hecha girones.
Que tengo el corazón ahí en carne viva. Que yo no sé olvidar
como ella me olvida.
Estoy desconcertado.
Que no sé dar ni un paso sin ella. Ay, sin ella, sin ella. Que tengo el corazón. Aquí está, en carne viva.
Que molt bé, veus que el segon l'has clavat.
I se'n va.
Oh, per favor,
pell en carne viva.
En carne viva.
En Juanga
molts temps en carne viva,
tots. Fa no res, el van a veure, en Rafael.
Sí, vaig anar a Madrid a la seva reaparició i va ser impressionant.
I tu ja han coincidit a un concert d'en Rafael en el jardí.
Sí, és veritat.
No sé si tu te'n recordes, però tant dos érem.
Sí, clar, me'n record, sí, sí.
Una maroto també com a rafaelista oficial del dia.
Sí.
Entre rafaelistes vos reconeixeu.
I ara ve a final de mes, aquí, a l'Auditorium de Palma. Estic pendent dels horaris del Mallorca, perquè ja segur que els esports estic pendent d'horaris del que fa el Mallorca per poder agafar entrada i anar.
Perquè, Juanga, quan, per exemple, quan sou rafaelistes, quan Joana i tu,
sí.
Quan qualcú diu això és un escàndol, de darrere ja sortiu escàndalo, sí, i vos posau allà com a cantar tots.
És que Rafael, per mi, és la banda sonora de la meva vida. De
I
fet,
no només això, Juanga, sí. És que...
Ho pot dir Rafael, si
vols. Rafael.
Rafa Juanga.
Mira que m'ha anat a concerts, tu segurament més que jo, sí. Però és dels millors concerts que jo he vist, eh?
És brutal,
o sigui,
és brutal.
Dues hores i mitja, brutal.
I com s'ha anat adaptant en els temps. Ara, en el darrer concert en el que va fer a Madrid, fa una versió del Jo Soy Aquel mesclada amb un poc de tecno que és increïble. Clar. És brutal.
Només en Rafael pot fer-ho.
Efectivament. I bé, vaig gaudir molt a Madrid, perquè, a més, es nota molt la diferència, sincerament, quan el veus, per exemple, a un escenari a Mallorca, a l'Auditori de Palma... Oh, moltíssimes gràcies. Moltíssimes
gràcies. Ara acabo
de... No m'explica el que ha passat, per favor.
Entrat el nostre company Facundo Tenaglia, que el nostre artista ha demanat micro demà i en aquest programa no mos estan de res. Teníem Julio Iglesias, sí. Rafael, i el tercer vèrtex del triangle musical d'en Juanga Bausà és Joan Manel Serrat. Home.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremaven només paraules d'amor.
Ara, canten tots junts.
Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants i en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes...
No
en sabíem més.
No més.
Teníem 15 anys.
Bravíssimo!
Bravo! I t'hem fet els cors i tot, eh?
Vinga, aquesta l'has empastada molt bé, eh?
Sí.
Ets molt Serrat.
És que en Serrat...
Ets molt Serrat.
L'he escoltat molt i m'agrada molt.
Vinga, Serratatge, ses coses com...
Serratatge.
Tenim temps per una darrera, que a més anima, s'anima.
És que na Marta Garau, ara t'he vist, que ara tu això, aquest xup-xup, a tu t'ha encantat.
Ara m'he animat.
Teníem un bon ostrac, ho dèiem, sí. En Juanga, que és de família andalusa, és molt de sa coble,
sí.
I m'ha dit, per favor, posa'm Ojos Verdes.
Hombre,
apoya energía de avance vía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Cerrata, me das candela y yo te dije gaché,
ven y tómala en tus labios. Yo fuego te daré,
bájate el caballo, y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo,
tus ojos para mí.
Ahora, dale.
Los verdes como la albahaca.
¡Bravo!
¡Bravísimo!
Es como el trigo verde.
I el verde.
Ell insisteix en segonia.
Verde el món.
Nosaltres,
que clar, per la poda...
Nosaltres li hem donat una sortida totalment honrosa.
Aquesta era molt difícil de cantar. Molt difícil, per el to, en concret.
En to femení, si me l'haguessin posat de Carlos Cano,
no, no, no.
Hauria estat un poc...
En aquest programa, per ojos verdes, nosaltres som de Concha Piquer.
Molt bé.
En tot cas, el karaoke beneficia notablement la salut, cantar en companyia. És veritat, fa que notem que estiguem en zona segura i mos ho hem pres fil per randa i per això hem fet divendres de karaoke.
Primer VIP, primer
convidat. Ha deixat el llistó molt alt, que ens costarà aconseguir convidats.
Que s'ho passarà molt bé i ha estat un luxe i un ple i puc tornar quan me digueu. A fer un bis, a fer un bis.
Moltíssimes gràcies, Juanga.
Un plaer.
Tot un plaer. 11:57, els esports i tot d'una el repàs per als continguts del programa al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
Seguim amb els esports, Gavi, però sense cantar.
Jo, després de lo que he sentit, jo ja no sé què faig aquí. Ja s'ha romput el mollo. Ja no...
I a damunt t'he deixat 20 segons.
O
sigui, que hauràs de fer...
I que ara mateix a les 12 comença la roda de premsa de Jago Barrasat, el tècnic del Mallorca, demà ja partit contra l'Alavàs. Un tècnic que a poc se l'està jugant perquè aquest Mallorca no té resultats i, com que és divendres, obrin la porta al cap de setmana i ja tenim de tot, perquè comença el bàsquet, torna el futbol sala, ja està tot en marxa.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Repassa el programa al dia, a Menorca. Clara i Mamí, bon divendres.
Bon divendres. Primer de tot, el nou karaoke, necessito que m'hi convideu. Segon, el
ja
dia
estàs anotada.
Parlarem amb en Domingo Bonín, president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Illes Balears, també amb en Cristian Pecoll, per la setena edició del Menorca Dog Fest, i avui divendres vernissatge amb en Silvia Pons, amb qui acostumem a fer bons karaokes.
I de no som nosaltres, només. Gràcies, companya. I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, company. Jo estava arribant aquí a l'estudi, no sé si he sentit d'una convidada, un karaoke, no sé què, no sé què és, però jo m'apunto, val?
I doncs mira, anotada també, segona convidada.
Vinga, perfecte. Nosaltres avui tenim un munt de cultura, llibres, música, propostes d'oci pel cap de setmana que ens explicarà en Ivonne Aranyó i tota l'agenda esportiva que ens l'explica cada setmana fil per randa en Raül Medrano. Així que aquesta és la nostra proposta pel divendres, ja amb la mirada posada en el cap de setmana.
I demanant perdons amb l'emoció del cant, ens hem menjat un poc el temps. Joan Ferrés, bon dia.
Vinga, i d'anar a enumerar el dia Mallorca on pegarem buis. La ruta serà Solla, Colònia Sant Jordi, Inca, Sant Joan i la mà, com a pla final. Les pedreries de la mà, què te pareix?
Que mos hem sobrat fins i tot 15 segons.
Mira que bé.
Bon cap de setmana, tornem dilluns a partir de les 9.